La consellera d'Educació cessa el subdirector general de plantilles, a qui atribueix el caos en l'assignació de places de mestres i professors al pròxim curs. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ja va avançar dissabte al suplement de Catalunya Ràdio que el desgavell la setmana passada en l'adjudicació de places el va provocar la decisió unilateral i conscient, va dir, d'una sola persona. I avui ha assenyalat aquesta persona amb nom i cognoms, Sara Riera.
És el director general de plantilles, provisió i nòmines del departament, Enric Trens, que ahir al vespre va cessar.
Quins detalls ha donat la consellera i com ho ha entomat l'oposició, Parlament, Sara Cañete?
Hola, doncs la consellera Esther Niubó ha assenyalat aquest subdirector de plantilles com a responsable directe de tot aquest desgavell en l'adjudicació de places que ha obligat a repetir el procés i ha informat també que manté obert un expedient informatiu, vol entendre què ha passat i si hi ha altres persones implicades i, per tant, tampoc descarta emprendre altres accions disciplinàries. L'oposició ho considera absolutament insuficient, diuen que la confiança en el sistema està tocada i li demanen dimissions al més alt nivell, inclosa la seva.
De seguida sentirem les explicacions de la consellera i com li ha respost l'oposició. Mentrestant, al Congrés dels Diputats avui es fa l'últim ple abans de les vacances. I allà el govern espanyol hi porta el decret llei que reforça el sistema elèctric després de l'apagada massiva del 28 d'abril. El Partit Popular té a les seves mans que aquest decret tiri o no endavant. Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, a hores d'ara els de Feijóo no han avançat la seva intenció de vot. El decret llei necessita l'abstenció dels populars per sobreviure, una possibilitat que no es descarta per la pressió de les elèctriques. I és que l'aritmètica parlamentària és tossuda i el govern espanyol necessita un suport que a hores d'ara no està garantit i menys després que Podem hagi refermat que hi votarà en contra. Ione Belarra.
Un real decreto que podría haber escrito el señor Sánchez Galán de Iberdrola.
Finalment, el que sí que farà el govern espanyol és desclassificar els secrets del franquisme i la transició.
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que permetrà desclassificar informació reservada de 45 anys o més. Sentim el ministre Félix Bolaños.
Desde luego superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura de 1968. Nos ponemos en estándares europeos.
Per cert, sobre documents secrets. Als Estats Units, el govern de Donald Trump ha desclassificat milers de documents relacionats amb l'assassinat del líder dels drets civils Martin Luther King l'any 1968 a Memphis, a Tennessee.
El centre King Pro, que va fundar la vídua d'aquest reverent, té clar que és una cortina de fum per tapar la suposada implicació de Trump en el cas Epstein. Al Sharpton és amic de la família.
El públic està distret amb això. Coses que mai no s'han demostrat. Coses que s'han investigat de forma esbiaixada i nosaltres perseguim alguna cosa des de fa dècades, mentre ells eviten parlar de publicar fitxers d'avui en dia.
I si tornem a mirar Madrid, a aquesta hora estem pendents del Tribunal Suprem, que ha de decidir si accepta o no la petició de Santos Cerdán de deixar-lo en llibertat. Què és el que en sabem, Madrid, Marta Viladot?
La vista ja s'ha celebrat, ha durat una hora i mitja i la defensa ha insistit en que Santos Cerdán ha de quedar en llibertat, en contra del criteri de la Fiscalia. Tot apunta que avui no sabrem què decideix finalment el Suprem, però s'inclinaria per mantenir la presó.
De tornada a Catalunya, els bombers han trobat ja els cossos sense vida dels dos nois de 20 anys que ahir es van ofegar al riu Segre al seu pas per Camarasa.
La zona està senyalitzada com a perillosa pel bany per la presència de remolins. Aquests últims anys ja hi havien mort altres persones ofegades.
I ja és oficial, el govern confirma que Catalunya acollirà un altre gran esdeveniment esportiu, la Ryder Cup de golf, que se celebrarà a Caldes de Malavella. Com ho han justificat, Palau de la Generalitat, Marc Güell?
Bon dia, doncs ho justifica per l'impacte internacional i turístic que té aquest esdeveniment. A més, la consellera Sílvia Paneque deixa clar que no es construiran més camps, que es farà a les instal·lacions que ja hi ha.
Un element important per posar Catalunya, Barcelona i les comarques de Girona, doncs, en un grau de coneixement en l'àmbit internacional important.
I en la cultura, el català Jaume Claret competirà a la secció Horitzons del Festival de Venècia amb la seva òpera prima, Estanany Riu, que té la participació del 3CAT. Per arribar a les 3, arribaran els esports. Marcos García, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Amb quins titulars
aquesta
hora?
Una mica de tot. Ricky Rubio torna a la penya, torna a jugar i torna a la penya. Àlex Abrines no deixa de jugar a bàsquet, el capità del Barça. Catalunya, com deies, acollirà la Ryder Cup. Rashford fa el primer entrenament amb el Barça mentre espera que l'anunciïn oficialment. Tenim un munt de feina, però per sobre de tot i de totes, Iris Tió, campiona del món de solo lliure, la nadadora del Calípolis, estrella dels Mundials, ha format part també de l'equip espanyol, que acaba de guanyar fa només uns minuts el bronze en competició tècnica per equips. Iris Tió, espectacular, amb això obrirem els esports.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en general s'està circulant prou bé, però sí que hem de destacar un tram de retenció puntual localitzat a la P7 i B30, a Cerdanyola, sentit nord, sentit Girona, per un camí avariat. També la comarcal 251 a Granollers per obres, aturada en tots dos sentits. La ronda a dalt hi passa el mateix, per obres i a cua d'Hort a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i de Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral de Diagonal Mar a la Barceloneta, trams d'aturada, sentit Llobregat. Encara, de fet, hi ha tallada l'entrada 22 de la Barceloneta, però sentit contrari, sentit Besòs, per un autobús avariat. I hi ha un altre tram de vehicles aturats de zona franca Montjuïc, sentit Besòs, i afegit que aquest matí ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via a la carretera LV-3321 a Vilassant, al Pla d'Urgell. Amb aquesta víctima ja són 84 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia.
Estem una mica a l'espera d'aquestes pluges que venen demà a partir del migdia i que poden ser fortes, no?
Mira, demà arriba un embussament d'aire fred en alçada. La temperatura a 5.000 metres estarà voltant dels 12-13 graus negatius. Com que en superfície la temperatura serà càlida i amb humitat, això és aliment perquè creixin nuvolades. I sí, demà s'espera aquest canvi dràstic del temps. Ja al matí hi haurà ruixats a comarques de Lleida i Tarragona, sobretot a les de Lleida, amb un primer avís d'intensitat de pluja. Però, com comentava, serà a partir de la migdia durant la tarda, quan les precipitacions s'intensifiquen. Tota la meitat nord del país estarà sota avís d'intensitat, també les comarques de Barcelona, i en alguns casos, en algunes comarques, aquest perill serà 4 sobre 6. Això vol dir que la pluja localment pot ser torrencial i poden caure aiguats, i també aquesta previsió serà vàlida a partir del vespre i la nit a comarques del Camp de Tarragona, passant també pel Penedès i el Garraf. En definitiva, que demà doncs, haurem d'anar actualitzant les informacions del temps, perquè això demà a la tarda es pot complicar. I aquest canvi també n'hi ha acompanyat d'una baixada de la temperatura, que demà serà més evident a comarques interior i a muntanya.
Molt bé, doncs ho anirem seguint en les pròximes hores. Fins ara, Enric, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. El Departament d'Educació cessa el subdirector general de plantilles, provisió i nòmines i l'assenyala com el responsable dels errors que han obligat a repetir el procés d'adjudicació de places de mestres i professors. Garanteixen des del Departament que l'inici del curs es mantindrà el dia 8 de setembre en normalitat i que l'endarreriment en l'adjudicació de places no alterarà el funcionament dels centres. La consellera ha comparegut a petició pròpia al Parlament en una sessió on l'oposició no ha donat treva. Tots els partits demanen al Departament que assumeixi responsabilitats polítiques i que hi hagi cessaments al més alt nivell, inclòs el de la consellera. Anem al Parlament de Catalunya, on ha passat tot plegat. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, la consellera Esther Niubó ha cessat Enric Trent, subdirector general de plantilles, i no descarta emprendre altres accions disciplinàries. L'acusa d'haver alterat les llistes de manera conscient i deliberada i sense avisar els seus superiors. A banda, manté obert un expedient informatiu per aclarir què ha passat i si hi ha altres persones implicades.
I per això els informo que ahir a la tarda vaig signar el cessament del subdirector general de plantilles, provisió i nòmines. A més, l'expedient informatiu segueix també la seva tramitació per aclarir tots els fets i saber també com aquests s'han pogut produir i en disposar de tota la informació per saber si hem d'emprendre més accions.
Niubó insisteix que les noves adjudicacions que es van publicar ahir no hi ha errors i que ni l'inici de curs ni el funcionament dels centres educatius es veurà alterat.
Tot això és el que ha explicat la consellera i l'oposició què li ha respost?
Doncs ha estat una sessió amb un to molt agre en què els partits de l'oposició no li han donat treva. Qüestionen que una sola persona pugui alterar tot el procés, demanen auditories externes, revisar els mecanismes de control i dimissions al més alt nivell perquè, diuen, la confiança en el sistema ha quedat tocada. Algunes formacions fins i tot demanen directament el cessament de la consellera. Sentim les portaveus de Junts i Esquerra a la Comissió d'Educació.
però malauradament intuïm per la seva gestió el primer any al capdavant de la conselleria que no se'n sortirà. Per això, el que hauria de plantejar-se per al bé de l'educació del nostre país és la seva dimissió.
Venien a donar lliçons, però han estat incapaços de gestionar una situació crítica. Per tant, és inadmissible que aquesta crisi es solucioni obrint exclusivament un expedient a un funcionari.
Exigim la publicació immediata de tota la informació sobre l'alteració del procés i els criteris que s'han seguit per la seva repetició. Exigim també el cessament immediat dels responsables si n'hi ha més enllà del sotsdirector cessat i la revisió en profunditat dels mecanismes de control.
Deixa'm fer un aclariment, Òscar, hem sentit les portaveus de Junts, Esquerra, però també dels Comuns en aquesta comissió d'educació on la consellera per cloure ha anunciat que es farà una revisió interna dels processos i que reforçaran la solvència tècnica del sistema d'adjudicacions per evitar que una situació així es torni a repetir.
I mentre tot això passava a dins del Parlament de Catalunya, a l'exterior mig miler de professors s'han manifestat al migdia per mostrar la indignació del sector contra la gestió del Departament d'Educació. Aquesta concentració l'ha seguit la Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Han expressat el seu malestar de totes les maneres possibles, amb crits de dimissió, xiulets, pots de fum, picant tambors o amb tot el que feia soroll. Els sindicats més prudents encara no demanen la dimissió de la consellera Niubó. Parlen d'un problema estructural i volen asseure's a negociar. Alba Ferran, de l'USTEC, sindicat majoritari.
Més enllà dels cessaments que corresponguin, això va més enllà, hi ha un problema estructural, endèmic.
Els manifestants vinguts d'arreu, com la Maribel de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell, lamenta que les seves companyes s'hagin quedat sense plaça.
I per això he portat el cartell i aquí ho poso per elles, no? Poso els noms de gent que coneixo jo personalment, que s'han quedat sense res. I cadascuna amb la seva història, amb el seu drama, bueno, és vergonyós el que ha passat.
La protesta s'ha allargat fins a quarts de dues.
Mentrestant, avui és l'últim ple al Congrés, que servirà per comprovar els suports parlamentaris que té el govern de Pedro Sánchez. A la sessió d'aquest matí ja s'han debatut les esmenes a tres lleis que venen del Senat i dues reformes del reglament del Congrés impulsades pel PSOE i per Sumar. Però el plat fort, el debat que provoca més expectatives, és el del decret llei per reforçar el sistema elèctric espanyol i evitar una nova apagada. Un decret llei que no té a hores d'ara garantit prou suport per tirar endavant. El Partit Popular té, doncs, a les seves mans que s'aprovi o no aquest decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Un dels decrets que pot encendre més el debat és el de les mesures dissenyades per reforçar el sistema elèctric després de l'apagada massiva del 28 d'abril. Podem ja anunciar que hi votarà en contra i la convalidació dependrà principalment de la posició del Partit Popular de la seva possible abstenció, tot i que a hores d'ara no ha avançat el sentit del seu vot. Qui sí que ha refermat el no de Podem ha estat Ione Belarra, argumenta que és un decret a mida de les elèctriques.
Un real decreto que podría haber escrito el señor Sánchez Galán de Iberdrola. Es un real decreto para el que están pidiendo el apoyo Iberdrola, Endesa, todo el sector oligopólico, porque efectivamente están muy cómodos con un real decreto que les desresponsabiliza de tot el que passó el 28 d'abril.
Des d'Esquerra, Gabriel Rufián diu que respecta el no de Podem i defensa que el decret llei és la millor resposta per evitar noves apagades.
Solamente por el hecho de que fomenta como fomenta el autoconsumo de las renovables, en particulares sobre todo, pues nos parece una buena cosa. El no a todo yo lo puedo llegar a entender, pero creo que es un mal negocio. Lo fue en Cataluña en su momento y también lo es para la izquierda española.
En tot cas, si els de Feijó, Vox i UPN hi voten en contra, com Podem i també el diputat del BNG, sumarien 176 vots, dos més que tots els socis d'investidura, inclòs l'exministre José Luis Ábalos i la diputada de Compromís del grup mixt, Águeda Micó. Per tant, l'abstenció dels populars és imprescindible per tirar endavant el decret llei. El ple continua en marxa, és l'últim d'aquest curs polític, recull els temes que estaven a punt de ser tramitats i ajorna els de difícil d'aprovació, com és el cas de la reducció de la jornada laboral.
Mentrestant, el Consell de Ministres aprova la llei que permetrà desclassificar informació confidencial passada de màxim 60 anys. El text, que ara ha de passar el tràmit parlamentari, estableix 4 graus d'informació per fixar els terminis de desclassificació i prohibeix que es reservin documents relacionats amb grans violacions de drets humans o amb crims de lesa humanitat, Marta Teixidor.
La llei d'informació classificada, que és com es diu, regula la desclassificació automàtica passat uns terminis fixats. S'estableix un període màxim de 45 anys prorrogables, si hi ha motius, a 15 anys més. Per tant, ara ja es desclassificaran tots els documents d'abans del 1981. La norma regula 4 categories d'informació: el secret, secret, confidencial i restringit, i a cada una d'elles se'ls assigna gradualment un límit temporal de classificació. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
Los plazos que se establecen son en línea con los países de nuestro entorno.
donde no solo hay que fijarse en el número de años que se establece como plazo para la desclasificación automática de un documento, sino también con las prórrogas que luego se pueden llevar a cabo.
La llei també recull el règim sancionador per als qui revelin informació classificada amb multes d'entre 30.000 euros i 2 milions i mig. Un canvi substancial, ja que la llei actual, la de secrets oficials del franquisme, data del 1968, només preveia la via penal amb penes de presó. La llei també estableix els criteris pels quals es podrà classificar informació i qui ho podrà fer.
I ja que parlem de desclassificacions, el govern dels Estats Units ha desclassificat prop de 6.000 documents relacionats amb l'assassinat de Martin Luther King i la vigilància a la qual el van sotmetre. Són 240.000 pàgines que l'administració Trump posa d'exemple de transparència, mentre que la família i el moviment dels drets civils ho qualifica de cortina de fum per tapar el cas Epstein. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
La publicació, de fet, s'ha avançat 2 anys abans del que estava previst.
Sí, de fet, manté la línia d'actuació des que Trump va trepitjar de nou la Casa Blanca amb la difusió de documents sobre l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy i del seu germà Bobby Kennedy. El cas és que el moment escollit coincideix amb la pressió perquè es publiquin els expedients relacionats amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. El reverend Al Sharpton, amic de la família de Luther King i activista també pels drets civils, denuncia una conspiració de l'administració Trump.
El públic està distret amb això. Coses que mai no s'han demostrat. Coses que s'han investigat de forma esbiaixada i nosaltres perseguim alguna cosa des de fa dècades, mentre ells eviten parlar de publicar fitxers d'avui en dia. Crec que això és tan indignant que ningú s'ho pot arribar a imaginar.
Com que a King se'l va sotmetre a un seguiment continu i al temor que es difonguin detalls de la seva vida íntima que podrien tacar el seu llegat, la fiscal general Pamela Bondi defensa que el poble mereix respostes. L'entorn de Luther King considera que, més que saber qui el va matar, cal posar l'accent en les causes estructurals del crim i, per tant, això desvia l'atenció, diuen, sobre les grans injustícies que encara hi ha.
2 minuts d'un 2:45 de la tarda, el Tribunal Suprem podria ajornar la decisió sobre si manté o no Santos Cerdán a la presó o si el deixa en llibertat. El seu advocat, Benet Salellas, va sol·licitar que se li aixequés la presó provisional perquè no veu motius que justifiquin que segueixi entre reixes. Madrid, Marta Viladot, bon dia.
Bon dia. Tot apunta que el que decideixi finalment el Suprem no se sabrà fins demà, i això fa pensar que el més probable és que s'inclini per mantenir la presó. La defensa ha demanat la llibertat immediata de Santos Cerdán, parla de causa general i diu que no hi ha indicis concrets. En canvi, la Fiscalia i l'Acció Popular, que lidera el Partit Popular, volen que continuï a la presó. La Fiscalia insisteix que hi ha risc de destrucció de proves i que vol condicionar testimonis. I mentrestant, mentre esperem la decisió del Tribunal Suprem, se saben més detalls de la vida de Santos Cerdán a la presó. Per exemple, que ha llegit el llibre Jo acuso, la defensa en judicis polítics del seu advocat, Benet Salellas.
Doncs precisament sobre això, el president Salvador Illa, el president de la Generalitat, compareix a petició pròpia aquesta tarda al Parlament per aquest cas Santos Cerdán. Illa insistirà que no té res a amagar i posarà el focus en la defensa de la noblesa de la política. Parlament, Núria Oriol.
El president Illa arriba tranquil, malgrat apareix en el sumari de Luco del cas, parlant a Montal, a Xili. Entre els partits de l'oposició s'espera més pressió per part del PP, però la compareixença arriba enmig de la suposada trama que hauria liderat l'exministre Cristóbal Montoro. El portaveu del grup, Juan Fernández, avança posició.
Montoro fa més de 10 anys que no és ministre, que no el va nomenar el nostre president del nostre partit, doncs no té res a veure amb la situació actual.
Els comuns plantejaran 5 propostes per lluitar contra la corrupció que volen negociar en el marc dels nous pressupostos del 2026, entre elles dotar l'oficina antifrau de més recursos i incorporar la intel·ligència artificial en el control de la contractació pública.
Més coses. Localitzats els cossos dels 2 joves desapareguts ahir al vespre quan es banyaven al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. El riu els va arrossegar en un punt que està senyalitzat com a perillós per la presència de remolins i on hi ha hagut ja diversos ofegaments mortals en els últims anys. Bombers i Ajuntament fan una crida a la precaució. Lleida, Estela Bussoms.
Els cossos estaven submergits a uns 80 metres del punt on els van veure per última vegada a la zona coneguda com la platgeta de Camarasa. Cap a les 8 del matí s'ha localitzat el primer cadàver a través d'un dron i poc abans de 3:15 una barca amb bussejadors ha trobat el segon. A partir d'aquí, la unitat subaquàtica dels Mossos ha retirat els cossos de l'aigua i s'ha confirmat la identitat de les víctimes, 2 nois de l'Hospitalet de Llobregat de 22 i 24 anys. Ahir al vespre van desaparèixer just en una àrea on hi ha corrents forts i un remolí molt perillós i que està senyalitzada amb cartells i boies dins el riu. El cap d'intervenció dels bombers, Jordi Martínez, i l'alcaldessa, Elisabet Lizaso, demanen prudència i que es faci cas de les advertències, sobretot en llocs com aquest, on hi ha antecedents de morts per ofegament.
Llavors és una zona que en principi ja està advertida, informada pel propi municipi, de que és una zona perillosa, però tot i així, any rere any, encara ens trobem en casos com aquests.
Ho tenim tot senyalitzat, vull dir, com sempre, màxima precaució.
Ahir al vespre els bombers també van rescatar dos amics dels desapareguts que es van llançar a l'aigua per intentar ajudar-los, però no se'n van sortir i van quedar atrapats a l'altra riba del riu.
I els alcaldes de Cubelles i de Cunit alerten del perill que suposa el pantà de Foix, perquè bona part de les comportes no funcionen. Tenen més inundacions els pròxims dies o setmanes perquè ara ja està al límit de la seva capacitat d'embassament d'aigua. Pantà de Foix, Montse Gené Riba.
Des de la mateixa presa del Foix, els dos alcaldes han utilitzat imatges gràfiques per descriure el perill que creuen que hi ha que es torni a desbordar el riu Foix a causa de les deficiències del pantà. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, parla de bomba de rellotgeria i el de Cunit, Jaume Cassanyes, de miracle que no hi hagués pèrdues humanes.
Aquest pantà no ara, com veieu, que està al 100%, només que plogui ara 50 o 60 litres per aquí dalt, és que ja tornem a ser. O sigui, això és una bomba de rellotgeria i estem exposats cada dia.
No va passar res de miracle a Cubelles i el que no pot ser és que el Penedès depenguem de miracles i de la natura, no? I hi ha un govern que té una responsabilitat, té unes competències i les ha de fer servir.
La consellera Sílvia Paneque ha dit que s'està treballant per trobar solucions i ha avançat possibles actuacions del govern.
De l'augment del cabal ambiental, en aquests moments s'està valorant doncs, l'impacte que podria tenir des del punt de vista de l'ACA i del propi govern, seria un impacte positiu. Ho estem acabant d'acordar amb els representants territorials. Hi ha també, efectivament, millores en la pròpia infraestructura que han d'ajudar doncs, a poder desembassar en moments en què es necessiti.
Paneque hi afegeix l'inici de caracterització dels sediments que hi ha al pantà per veure quin tractament podrien tenir a mig termini.
Passant 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'última hora sobre la situació que es viu a la Franja de Gaza.
Catalunya migdia.
Torna al Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Amb Salvador Sobral i Lucía Fumero, Toni Mira, Tartar Elena, Carlos Cuevas, Maite Martín, La Majordoma, Andrea Motis, Quimi Portet i molts altres.
Del 25 de juliol al 3 d'agost, 35 propostes de dansa, música i patrimoni a les Valls d'Àneu.
Entrades a dansaneu.cat.
Què diríeu a algú que està a punt d'adoptar un gos que ha de passar per una operació com ha passat la Bruna?
Que no s'ho pensin dues vegades.
Aquesta és la bimba. Ah!
Vosaltres no teniu gossos a casa?
No.
No sabeu el que és tenir pèls a casa, babes...
No.
Sempre hi ha una primera vegada.
Cita bestial. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya tenim el Pla Alfa dels agents rurals, una eina clau per prevenir i vigilar activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el perill i s'actualitza diàriament per municipis. En cas de perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals. Abans de visitar-los, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Protegim-nos i reduïm el risc d'incendi. El foc no avisa. El Pla Alfa, sí.
Catalunya migdia.
Nens morts per desnutrició i metges desmaiant-se també per falta d'aliments. Aquesta és la realitat dels últims dies a la Franja de Gaza davant del desabastiment d'ajuda humanitària causat pel bloqueig absolut de l'exèrcit d'Israel. Segons fonts del Ministeri de Sanitat, controlat per Hamas, des de l'inici de la guerra, més de 80 criatures han mort per malnutrició, Sergi Roca.
Sí, 21 en les últimes 3 dies. A la problemàtica amb els nens s'hi afegeix la dels mateixos sanitaris, com explica Muataz Harar, cap d'urgències a l'Hospital Al-Shifa.
Molts dels pacients admesos fa poc a l'hospital no hi arriben per ferides de guerra, sinó per malnutrició severa. Fins i tot alguns dels nostres treballadors s'han desmaiat per falta de menjar.
Una de les poques persones estrangeres que ha pogut entrar a la Franja els últims dies ha estat el patriarca llatí de Jerusalem, l'italià Pier Battista Pizzaballa, i ha constatat aquesta urgència.
Every hour without food. Cada hora sense menjar, aigua, medicina ni refugi provoca un mal més gran. Hem vist homes a ple sol durant hores amb l'esperança d'un simple àpat. Aquesta humiliació és difícil de suportar quan la veus amb els teus propis ulls. És moralment inacceptable i injustificable.
Els problemes més importants s'estan detectant al nord de la franja, on ni tan sols hi ha els centres de distribució d'ajuda de la polèmica Fundació Humanitària Gaza. A més, tampoc són un cas d'èxit. Més aviat al contrari, perquè l'ONU acusa l'exèrcit israelià d'haver matat més de 1.000 palestins que intentaven aconseguir aliments des del maig, la majoria a prop d'aquests centres.
Tornem a Catalunya perquè ja és oficial. El govern ha confirmat que Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, acollirà la Ryder Cup de golf l'any 2031. L'executiu justifica el seu suport per l'impacte internacional que té aquest esdeveniment esportiu i garanteix que no es construiran més camps de golf. Palau de la Generalitat, José Antonio Rodríguez, Marguell.
Bon dia. L'anunci l'ha fet la consellera Sílvia Paneque després de la reunió de l'executiu, però fins divendres, quan assignarà l'acord amb l'organització, no concretaran la inversió que hi faran. Paneque destaca l'impacte turístic per Catalunya, però també internacional, que té aquest esdeveniment mundial de golf amb fins a 600 milions d'espectadors per la televisió. Però subratlla també dues coses. La primera, que no es construiran camps nous, que s'aprofitaran les instal·lacions actuals, i també destaca el consens que hi ha a les comarques de Girona perquè es faci el PGA Catalunya de Caldes de Malavella.
Té un especial valor pel govern i ho té també pel territori, que ha reivindicat doncs, aquest esdeveniment internacional i esportiu des de la perspectiva que pot posicionar Catalunya com a referència internacional en l'àmbit turístic i esportiu i de la sostenibilitat.
Un anunci que arriba després d'anys de sequera. En aquest sentit, Paneque ha dit que han treballat intensament perquè l'aigua que es faci servir per regar els camps sigui regenerada.
I atenció a aquesta dada. Per primera vegada en anys, s'han instal·lat a Catalunya més empreses de les que marxen cap a altres llocs de l'Estat. Així com a mínim ho constaten les dades del segon trimestre d'aquest any. En canvi, a Madrid ha passat tot el contrari, Joan Garcia.
Segons les dades del Col·legi de Registradors, entre abril i juny han aterrat a Catalunya 210 empreses, procedents sobretot de Madrid i el País Valencià. I n'han sortit 200, que s'han traslladat en primer lloc a Madrid i després a Andalusia, el País Valencià i les Illes Balears. Un canvi que arriba després que el primer trimestre la Fundació La Caixa, Criteria i el Banc Sabadell anunciessin el seu retorn a Catalunya. Pel que fa a Madrid, la situació també s'ha capgirat, però en sentit contrari. Aquest any han marxat més empreses de les que s'hi han instal·lat. Durant el segon trimestre ha perdut 489 seus socials i se n'hi han traslladat 454.
Les altes temperatures d'aquest estiu a tota Europa han fet disparar la demanda de fruita i això fa que els préssecs o les nectarines s'estiguin venent tan bon punt es cullen de l'arbre. Ara començarà la collita de poma i de pera, que serà bona i de molta qualitat. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia. En fruita de pinyol parlem sobretot de préssec i nectarina. Estem un 25% per sota del nostre potencial ideal de producció, sobretot a causa de les pedregades i els excessos de pluja i calor. I a la resta d'Europa tampoc n'hi ha tanta com altres anys. Manel Simón és el director de Frucat.
No tenim estocs a les càmeres frigorífiques, anem al dia, la demanda és alta, les altes temperatures que hem estat tenint al centre Europa, Alemanya, Bèlgica, Holanda, doncs són altes i això potencia i promociona el consum.
Així doncs, pomes i peres trobaran les cambres frigorífiques buides i el mercat expectant. Catalunya produirà aquest any 260 milions de quilos de poma en la línia dels darrers anys i 107 milions de quilos de pera. Això és un 47% més que l'any passat quan els problemes de floració van enfonsar la producció. Les ajudes per a aquells productors tot just s'han aprovat. Rosa Altisen és directora general d'Agricultura.
De 1.400 euros per hectàrea per totes les varietats i esperem doncs, que preveiem aproximadament doncs, que a l'octubre ja es puguin cobrar.
Aquest any, com que la producció no és plena, no s'està patint per falta de treballadors de la fruita.
I mentrestant el govern vol tancar la meitat dels 25 abocadors que hi ha a Catalunya abans de l'any 2035. A canvi, obrirà 500 centres de reutilització per tal d'allargar la vida de molts objectes que ara llancem. Montse Poblet.
A Catalunya, gairebé el 32% dels residus municipals, més d'un milió de tones, van a parar als abocadors i d'aquí a 10 anys, si volem complir amb el que ens demana Europa, no podem passar del 10%, 350.000 tones. Amb aquests números, el govern vol tancar 13 abocadors, prioritzarà els més petits o els que ja estan al final de la seva vida útil. Són els de Bellver, Berga, Beuda, Banyoles, Solius, Lloret de Mar, l'Espluga de Francolí, la Granadella, les Borges Blanques, Roques, Castellnou de Seana, Balaguer, Cervera i Tàrrega. La consellera Sílvia Paneque subratlla l'efecte que una mesura com aquesta tindrà per la reducció d'emissions.
Del còmput total d'emissions, un 5% es correspon a la gestió de residus, però d'aquest 5%, el 75% ve derivat dels abocadors. Per tant, és especialment important que actuem en l'àmbit de reducció als abocadors.
Pel que fa a les incineradores, es volen mantenir les 4 que hi ha en funcionament, però augmentar les tones que tracten les de Girona, Mataró i Tarragona a un ritme de 120.000 cada any fins a arribar a un màxim de 850.000 tones. En paral·lel a aquestes mesures, es crearan 500 centres de recursos que hauran de servir per allargar la vida d'electrodomèstics, llibres o mobles, ja sigui reparant-los o fomentant l'intercanvi. El govern confia que serveixin per millorar els índexs de reciclatge i reutilització i assolir el 65% que Europa ens exigeix pel 2035, 25 punts més del 40% que tenim ara.
I atenció a aquesta història. Una campanya de conscienciació contra un pesticida ha provocat un terrabastall a França. Es tracta d'un component tòxic permès a la Unió Europea fins any 2030 i que posa en risc les abelles i que també podria afectar els humans. La polèmica ha obligat els partits a posicionar-se després d'aprovar fa pocs dies una llei feta a mida de l'agricultura industrial. El president francès tindrà l'última paraula. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Abelles o remolatxa? Els francesos es veuen confrontats a aquesta dicotomia, que podria semblar falsa si no fos perquè les abelles representen medi ambient i salut i la remolatxa, agricultura industrial i competitivitat. El 8 de juliol, l'Assemblea Nacional va aprovar una llei que reintroduïa un pesticida perjudicial per les abelles que fan mel, per pressions dels dos principals sindicats agrícoles i, sobretot, dels cultivadors de la remolatxa extensiva. Però divendres, una jove de 23 anys va presentar una petició ciutadana en contra d'aquesta llei. Des d'aleshores ja ha superat el 1,5 milió de signatures i això obligarà els parlamentaris a debatre-ho al setembre. Els contraris a la llei s'aferren als arguments científics, com els que explica des d'Avinyó Freddy Jean Richard, directora de l'INRAE, un centre d'investigació de les abelles.
Els neonicotinoides són molècules particularment tòxiques. Alguns companys químics us diran fins i tot que no tenen un efecte zero en organismes vius. Fins i tot en petites quantitats poden alterar els comportaments o mecanismes fisiològics dels individus.
Fisiològic dels individus.
La llei es debatrà, però no es tornarà a votar. Només si el president Macron decideix no signar-la, no entrarà en vigor.
A Catalunya, perquè l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès, demana al Ministeri de Transports que els trens de mercaderies perilloses no passin pel centre del seu municipi. Reclamen participar en el disseny del traçat alternatiu per desviar aquests trens que la setmana passada van provocar un ensurt per l'avaria d'un comboi. Tarragona, Manel Sastre.
L'alerta per una possible fuita en un tren de mercaderies perilloses la setmana passada ha tornat a posar la por al cos als veïns. Vale Pino, l'alcalde de Torredembarra, creu que la situació ha de servir de punt d'inflexió per activar alternatives i evitar que aquests trens passin per la línia de la costa. Per això demana formar part dels estaments consultius per buscar alternatives per l'interior.
Hem demanat una reunió urgent amb el secretari d'Estat de Transport i també amb el director de la xarxa ferroviària, doncs, perquè ens puguin atendre i puguin escoltar de primera mà quines són aquestes inquietuds que els nostres veïns i nosaltres mateixos tenim i que agafem a l'ensurt del dia 15 com un exemple del que podria arribar a passar al nostre municipi i les conseqüències que això podia tenir.
La plataforma Mercaderies per l'Interior recorda que cada dia passen per la línia de la costa més de 500 tones de materials perillosos i fa anys que reclamen un bypass per evitar riscos que amb l'ample europeu es multiplicaran per 7. El Port i l'Ajuntament de Tarragona també han expressat preocupació i demanen celeritat al govern espanyol en la definició d'una alternativa.
El ple de l'Ajuntament de València aprovarà, previsiblement, aquesta tarda, canviar l'accent obert de València i substituir-lo per un accent tancat. L'oposició critica que sigui un intent de subordinar el valencià al castellà. Perquè sigui definitiu, però, caldrà que el govern, el Consell, l'aprovi. València, Alba Barbosa.
La proposta que sumarà els vots de PP i Vox defensa que el topònim sigui bilingüe i l'oposició critica que sigui un intent per esborrar el valencià. Borja San Juan, portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, i Pere Fuset, de Compromís.
És imposar una forma d'invisibilitzar, d'inviabilitzar l'oficialitat i l'institucionalitat d'una llengua i de fer-ho sense cap respecte a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
I no anem a caure en la seva trampa, ni encara menys acceptarem lliçons dels que estan fent del valencià contínuament un problema.
dels que són incapaços d'entendre que el valencià és part del nostre patrimoni i de la nostra identitat. És molt senzill. Vostès només tenen que respectar la llei. Tenen que respectar l'estatut d'autonomia. Respectar que València continua sent una ciutat valenciana.
PP i Vox justifiquen el canvi perquè diuen és coherent amb la pronúncia de la majoria de parlants, José Luis Moreno, del PP, i José Gosálvez, de Vox.
S'adopta esta decisió per una raó de realitat social. Són partidaris del bilingüisme perquè és un reflexe de la societat i de la ciutat.
Que l'acentuació debe reflejar la realitat fonètica de los valencianos i que València, con acento cerrado, se ajusta a la evolución histórica, fonética y real del valenciano y no a la forma catalanizada abierta.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua es va pronunciar fa gairebé 10 anys a favor de l'accent obert al topònim per criteris lingüístics i històrics. Si el canvi s'aprova avui al ple per majoria absoluta, que és un requisit, caldrà que sigui validat al Consell de la Generalitat Valenciana.
I ara la Purificació Barcelona. Bon dia, Puri.
Hola, bon dia.
Ens explicarà una notícia que li fa molta il·lusió explicar-nos. Avui serà el segon dia més curt de la Terra des que hi ha mesuraments. El nostre planeta avui completarà una rotació sencera en 1,34 mil·lisegons menys que les 24 hores estàndard. Es tracta d'una tendència a una rotació més ràpida de la Terra que s'està notant els últims anys.
Sí, i els experts no saben ben bé per què passa. Se sap que la Lluna influeix en la rotació de la Terra, però aquesta rotació més ràpida s'especula que també pugui tenir a veure amb el desgel dels pols o fins i tot amb canvis al nucli del planeta. El dia més curt mai mesurat va ser el 5 de juliol de l'any passat, quan la rotació de la Terra es va completar en 1,66 mil·lisegons menys del que és habitual. Si aquesta tendència continua, els experts creuen que podria ser necessari el 2029 restar un segon sencer als rellotges atòmics, un canvi que mai s'ha fet abans.
Vaja, doncs haurem de restar un segon als rellotges atòmics, a veure això com arriba als rellotges que portem nosaltres a sobre. Passant 7 minuts de dos quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana, amb Anna Ayala.
La tarda d'estiu. Tasta-la ara, que es desfarà aviat. Catalunya migdia.
La catalana Estrany Riu, de Jaume Claret, competirà a la secció Horitzons del Festival de Venècia, dedicada a destacar noves tendències narratives. A la secció oficial hi ha noms com Guillermo del Toro, que presentarà Frankenstein, una revisió del clàssic de Mary Shelley. Montse Camps.
Estrany Riu, amb la participació de Trescat, és l'òpera prima de Claret, que s'ha inspirat en els seus viatges familiars per retratar l'emancipació d'un adolescent en unes vacances al costat del riu Danubi. La protagonitza el també debutant Jan Monter al costat de Nausica Bonin. Claret ha rebut la notícia molt emocionat, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Realment rebo molta il·lusió, estem tots supercontents. I més és com un projecte que portem 7 anys treballant i realment doncs, tot l'equip és com una família, no? Al final, i llavors doncs, poder anar a Venècia i celebrar-ho i projectar per primer cop la pel·lícula és molt fort.
A la secció oficial, com deies, Guillermo del Toro intentarà reconquerir el lleó d'or amb Frankenstein, un llarg projecte del director que protagonitzen Oscar Isaac i Jacob Elordi. També hi competeixen la comèdia britànica Jay West, de Noah Baumbach, amb George Clooney, A House of Dynamite, de Catherine Bigelow, la primera dona que va guanyar l'Oscar a la millor direcció, o també Father, Mother, Sister, Brother, la primera pel·lícula que Jim Jarmusch presenta a competició a Venècia, amb Tom Waits. Entre les estrelles destaca Julia Roberts, que debutarà la mostra amb After the Hunt, el nou film de Luca Guadagnino, que participarà fora de competició. Tot plegat a partir del 27 d'agost.
Catalunya s'ha convertit en un taulell gegant de joc, perquè més de 2.000 persones s'han inscrit a la tercera edició de El Joc del Tresor. Consisteix a descobrir un tresor real de 5.000 euros que està enterrat en algun punt del territori català.
Concebut com una mena d'escape room, els jugadors que s'han inscrit han rebut un mapa, les instruccions i 5 pistes. Cada setmana rebran una pista nova fins que s'acabi el joc. Darrere el joc hi ha un equip de només dues persones i el jove Guillem Sanyes n'és el creador.
La gràcia del joc és que es pot jugar des de casa durant l'estiu, per tant, si ets de vacances i treballes, no tens problema per compaginar-ho, i l'únic que has de fer és desplaçar-te quan tens clar que has trobat el lloc. Tu pots anar i desplaçar-te, comprovar si en aquell lloc exacte hi ha la creu de fusta amb el logo identificatiu del joc del tresor.
El termini màxim per rebre una pista és el 21 de setembre, tot i que es preveu que el tresor es trobarà abans. Dins de la caixa hi ha els 5.000 euros dividits en un xec representatiu, or i plata o joies.
I ha arribat l'hora d'anar de concerts.
Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu.
La primera proposta és el Teatre Grec, on hi ha el concert d'homenatge a Pau Riba, Valerio Vareda.
Celebra els 55 anys del disc Dioptria, més d'una dotzena d'artistes i grups, entre els quals hi ha Rita Payés, el Petit de Calaril, Roger Mas o la Ludwig Band, repassaran l'univers poètic i cultural de Pau Riba. El disc va suposar una autèntica revolució estilística marcada per la llibertat absoluta i la provocació.
També tenim nou concert de Sopa de Cabra. Continuen amb la seva gira Animal.
Avui és el torn de les nits de Barcelona, al Palau de Pedralbes. Quan acabin aquests concerts, prepararan la gira de l'any que ve, la de la celebració dels 40 anys del grup.
I si fem canvi de registre, podem anar al Palau de la Música.
En el marc de la Barcelona. Avui sentirem l'Acadèmia del Piacere, un dels conjunts més prestigiosos de música antiga. Presenten un programa que mostra la influència de la música francesa en Bach.
I a 19 minuts seran les 3 de la tarda als esports, mentre esperem que es faci oficial el fitxatge de Rashford per part del Futbol Club Barcelona. Avui ha estat un dia de notícies importants en el món de l'esport. Ricky Rubio torna a jugar i ho farà a la penya, on tot va començar per ell. El capità del Barça de bàsquet, Àlex Abrines, es retira. La Ryder es farà a Catalunya l'any 2031. El Como serà el rival del Barça al trofeu Gamper. I Javi Rodríguez és el nou entrenador del Barça de futbol sala. Vaja, ja veieu que hi ha una pila de coses. Però l'esportista que ha volat més amunt avui, sens dubte, és Iris Tió, campiona del món de solo lliure. Iris Tió, doncs, que ha fet història. La nedadora barcelonina ha guanyat l'or a la prova de solo lliure del Mundial de Singapur, una fita que no havia aconseguit mai cap nedadora de tot l'estat, Marcos.
Iris Tió, 22 anys, barcelonina, nedadora del Calípolis. Avui ha fet el que cap altra nedadora de l'estat havia fet, or en solo lliure de natació artística en un Mundial.
Estic supercontenta perquè sí que era un somni que tenia des de petita. Jo m'imaginava que algun dia podria ser campiona del món amb solo i mira, avui ha sigut el dia, sí que supercontenta.
Iris Tió ha sumat 245 punts, 4 per davant de la xinesa Xu, 5 de marge sobre la bielorussa Kandoshka amb aquest exercici.
Le ciel bleu sur
L'himne L'amor de Edith Piaf, versionat per Celine Dion, res no podia anar malament. Avui, Tió, amb el seu equip de treball, liderat per Andrea Fuentes, han decidit apujar el nivell del seu exercici. A la preliminar era un puntet menys difícil, si vols dir-ho així. Ha estat un èxit.
Sí, jo he pogut aguantar bé tota la coreografia i tot i així poder lluitar per l'artística i que no se'm veiés més cansada perquè de lo normal per haver afegit massa dificultat. O sigui, crec que hem trobat un bon equilibri que potser les altres no ho han fet, han pujat massa... No sé, bueno, estic molt contenta perquè he pogut demostrar això, la més pujada de dificultat, però també haver pogut nedar bé al solo i que se m'hagi vist maca i amb energia.
Iris Tió també ha participat a la rutina tècnica per equips. De fet, ens ha atès enmig de l'autocar, sí, al matí de Catalunya Ràdio. Tenim
5 minuts per agafar l'autocar.
Sí, sí, sí. Era aleshores o mai. L'equip espanyol ha acabat tercer darrere la Xina i l'equip rus, que competeix sota bandera neutral. Per tant, avui dues medalles per Iris Tió d'una tacada.
I no ens movem de la piscina, podríem dir, perquè en waterpolo la selecció espanyola masculina s'ha classificat per la final.
Una semi molt èpica contra Grècia, 7-6 pels grecs just abans del darrer segon de partit i el darrer segon 7-7, empat dels espanyols. Aleshores, penals. Espanya 11, Grècia 9, Marc Larumbe, jugador català.
He vist les cares teves i dels meus companys patint amb por, perquè és normal, perquè hi ha molta pressió. I ho hem tret. És cert que no hem jugat bé els últims dos quarts, però guanyar aquest tipus de partit sense jugar bé té molt i molt de mèrit. Ara, a relaxar-nos, analitzar els últims dos quarts per saber què podem millorar i a pensar ja en la final.
D'aquí a tres quartets d'hora, quan passin 5 minuts de dos quarts de quatre, la segona semi, Hongria-Sèrbia. Per ser el quadre femení, demà partit pel bronze entre Espanya i els Estats Units.
I deixem la piscina i passem al bàsquet. Avui en dia de grans noms en aquest món, en el del bàsquet, perquè es retira Àlex Abrines, torna Ricky Rubio i el primer entrenador català de l'NBA visita casa seva. Comencem per la més recent, Ricky Rubio. La penya ho ha fet oficial amb un GIF a les seves xarxes socials, Ernest Macià.
Doncs sí, el GIF fa una hora i mitja s'hi podia llegir torna amb dues R's, R doble, la doble R de Ricky Rubio. Es confirma, per tant, doncs bé, la notícia que ja ell mateix, el mateix Ricky Rubio, havia alimentat amb missatges i aparicions on el base del Masnou doncs s'ha anat fent present de manera enigmàtica. Ricky torna a casa, va debutar-hi amb 14 anys, actualment en té 34, està a punt de complir els 35 el mes d'octubre. L'operació es va tancar divendres passat en un dinar, com ja n'hem parlat, amb el director esportiu del club Jordi Martí, l'entrenador Dani Miret i també el patrocinador. Després la penya doncs bé, ha publicat un segon tuit amb el text ben tornat, amb un vídeo del pavelló olímpic on nanos del planter estenen un tifo enorme de la mida de la pista, amb el text torna, hi ha molta felicitat a Badalona. I bé, Àlex Abrines, em deies,
no? És el segon nom, no? El de l'Àlex Abrines.
Que ara està de vacances, però des de vacances estant, doncs ha fet una carta adreçada als socis del Barça dient que ho deixa. Ho deixa amb 31 anys, no és tan gran, no és tan gran, però sent que després de ser pare té altres prioritats. Diu després, en el comunicat, després d'una intensa vida professional en què he cremat etapes molt de pressa, com en el cas de Ricky Rubio, diu, és el moment de viure la vida que vull viure i aquest no és un altre que voler estar més temps amb la família i els meus. Diu, el bàsquet, i en aquest cas el Barça m'ha donat tot, però segurament també han fet que oblidés parcel·les molt rellevants que ja formen part de la meva vida actual. Podria haver estat més anys jugant? Diu, sí. Però, diu, segurament, però no hauria arribat a la decisió que he pres. Per això, doncs, diu adéu al món professional, perquè el seu present és un altre, i és el pas, doncs, Òscar, que li ve de gust fer. Ha guanyat 15 títols, dues lligues, quatre copes.
A banda d'aquests noms més destacats de la jornada, una de les notícies del dia, ho hem explicat a la part informativa de Catalunya Migdia, està relacionada amb un esdeveniment de primer nivell mundial en l'esport. Com us hem explicat fa una estona, Catalunya serà la seu de la Ryder Cup de golf l'any 2031, Oriol Domènech.
El Camiral Golf a Caldes de Malavella ha estat oficialment escollit per albergar l'edició del 2031 d'una de les competicions esportives més prestigioses del món, la Ryder Cup, que enfronta cada dos anys els equips de golf d'Europa i dels Estats Units. Així ho ha anunciat a les xarxes la mateixa competició. Welcome to one of the greatest events in golf and one of the greatest in all of sports. Huge, I mean, my gosh. El traçat on es disputarà la Ryder serà un híbrid entre els dos camps actuals, l'Estàdium i el Tour Course, amb un disseny pensat perquè els últims forats siguin decisius. Amb aquesta edició serà només la segona vegada que la Ryder es juga a l'estat espanyol. La primera, el 1997, va ser a Valderrama, impulsada pel legendari Severiano Ballesteros. Si voleu conèixer tots els detalls de l'acord, avui al Tot Costa, Sergi Andreu entrevistarà una de les persones que ha estat a la cuina d'aquest acord.
D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. El Barça de Hansi Flick continua de pretemporada ja amb Marcus Rashford, que demà passat viatjarà amb l'equip cap a la gira asiàtica. I mentre el club encara no ha fet oficial l'arribada de l'anglès, l'extrem ja ha trepitjat la gespa de la ciutat esportiva blaugrana, Roger Bussà.
Sí, avui ha estat el seu primer dia de veritat ja, perquè ahir va passar la revisió mèdica, avui ja s'ha entrenat, estem pendents que el fitxatge es faci oficial, l'anunci es fa esperar, però avui ja ha participat amb el grup. El britànic ja és un mes i fins i tot hem pogut veure alguna fotografia que s'ha filtrat d'una sessió de fotos amb una cabina telefònica típica de Londres, segurament a 13 de cara ja a aquest anunci que, com dèiem, ha de ser oficial de manera imminent. Per tant, Rashford, que ja s'entrena, dijous viatjarà a la gira i aquests dies ens preguntem quin encaix pot tenir el Barça. És un jugador que necessita reivindicar-se, futbolísticament té molt talent, això ho sabem, i pot jugar en diverses posicions de l'atac, és un extrem que és davanter, i això és el que en destaca l'entrenador gironí Narcís Pèlac, conegut com a Chicho, que és tècnic assistent al West Ham, que el té ben vist i el té estudiat i que ahir va passar pel Tot Costa.
El Barça ha funcionat, no?, aquests extrems que són delanters, que no són extrems purs, que tirant endarrere en el temps, David Villa, Thierry Henry, jugadors que parteixen des de fora però que acaben com un davanter, i Rashford és això, té molt bona finalització. Lluny de ser un jugador de 1 contra 1, de centre, de jugar molt, molt obert, ja et dic, és un jugador que se sent molt més còmode anant cap a dins.
Com dèiem, Rashford, que ja s'ha entrenat avui amb l'equip en el seu primer dia a la feina, en la primera de les dues sessions que estan previstes per avui, i en un equip en què es mantenen els dos joves que marxaran dijous a la gira, més enllà de Rooney Bardaggi, és el lateral esquerre Jofre Torrents i també el mitjà punta Dro, i també encara es mantenen els cosins Fernández, Guille i Toni, que ja vam explicar ahir que demà dimecres Flick decidirà si se'ls endú o no a la gira.
Molt bé, doncs són les novetats de cara a la gira, on hi anirà Marcus Rashford, tot i que encara no s'ha fet oficial la seva incorporació. El que sí que ja és oficial és el rival del Barça, el trofeu Joan Gamper, un Gamper que, recordem, finalment serà el Johan Cruyff i no pas a l'Spotify Camp Nou, Roger.
Sí, el rival al Como, el Como italià, això era un secret a veus, ho sabíem, avui s'ha fet oficial, és l'equip que entrena Cesc Fàbregas i en el qual també hi juga Sergi Roberto, excapità del Barça. Serà el retorn, doncs, dels dos ex del Barça, també Àlex Valle, jugador que va jugar al filial del Barça en aquest Gamper el diumenge 10 d'agost, que s'ha hagut de replantejar. Ja sabeu que finalment no es podrà jugar al Camp Nou perquè el club no arriba a temps, per això serà el Johan Cruyff el 10 d'agost a partir de les 9 de la nit.
Tot això pel que fa referència al Barça amb la seva pretemporada. També de pretemporada està l'Espanyol, que ja està al tram final del seu estatge a Torre Mirona, a l'Alt Empordà. Demà l'expedició blanquiblava viatja directament des de Navata, on s'està, cap a Sabadell, on juga la final de la Copa Catalunya contra el Girona, Sonia Oleart.
Avui n'ha parlat un dels jugadors que de mica en mica es van retrobant amb sensacions i adaptant al grup. Es tracta del central mallorquí Pablo Ramón, que va arribar al mes de gener però en plena recuperació de la seva lesió. Ara ja està bé, però necessita ritme de competició. Dissabte va jugar 45 minuts contra el Paralada.
Sí, la verdad que contento eso de poder completar 45 minutos, que hacía, vamos, la vida que no los jugaba. Y nada, me sentí bien. Obviamente todavía nos falta ritmo a todos.
Pablo Ramón podria ser titular demà a la Nova Creu Alta en un dels partits més exigents d'aquesta pretemporada.
Pues como una oportunidad, al final nos estamos jugando un título, el equipo obviamente va a salir a ganar, como todos los partidos, y ya te digo, mañana creo que tenemos que dar ese nivel que tenemos todos, partir desde la base del trabajo, de exigirnos al máximo, y creo que nos llevaremos ese título.
L'Espanyol Girona demà a les 7 per Esport 3 i amb seguiment al tot costa.
Doncs precisament el Girona es prepara també per afrontar els dos duels d'aquesta setmana, contra l'Espanyol, aquest de la Copa Catalunya que dèiem ara, la Nova Creu Alta de Sabadell, i l'altre contra l'Olímpic de Marsella a Encamp, a Andorra. Encara sense fitxatges, l'equip de Mitchell ha confirmat una baixa, Oriol.
El Girona i l'Aris han arribat a un acord per a la cessió de Gabriel Misehoy. D'aquesta manera, el migcampista jugarà aquesta temporada al conjunt grec, on s'espera que pugui tenir més oportunitats. Nascut a Amsterdam el juliol del 2005, Misehoy va arribar al Girona l'estiu passat, procedent del futbol base de l'Àjax. Aquest darrer curs ha disputat 11 partits amb la samarreta del Girona i va marcar un gol en la primera jornada de Lliga contra el Betis. Tot i aquesta baixa, el conjunt de Mitchell afronta, com deies, dos enfrontaments de nivell per preparar-se de cara a l'inici de Lliga. El capità Arnau Martínez ha convocat els aficionats gironins.
Afició, us esperem el dimecres a la final de la Copa Catalunya a la Nova Creu Alta, a Sabadell. Ens veiem.
Mentrestant, el club gironí està treballant per fer realitat el primer reforç. Recordem que el Girona és ara mateix l'únic equip de la Lliga que encara no ha anunciat cap reforç.
Encara en futbol, però, l'Eurocopa femenina. A les 9 d'aquest vespre tenim la primera semifinal. La juguen Itàlia i Anglaterra. Anem a Suïssa. Ruth Vilà, bon dia.
Hola, bon dia. Feia 28 anys que Itàlia no accedia a unes semifinals de l'Eurocopa i avui jugarà contra les vigents campiones, contra Anglaterra. Les angleses són, sobre el paper, favorites aquesta nit, però tots dos equips han superat els quarts patint. Itàlia amb un gol a l'últim minut contra Noruega i Anglaterra en una tanda de penals agònica contra Suècia després de superar un 2-0 en contra en el marcador. El partit, com deies, a Ginebra a partir de les 9.
I la selecció espanyola, Ruth, que ha arribat aquest matí a Zuric, on demà jugarà contra Alemanya a l'altra semifinal. Avui sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, elogiada per Jana Fernández de l'entrevista que vam fer ahir a la defensa blaugrana al Tot Costa.
Una inoportuna lesió de Navalla en la recta final de la temporada del Barça ha estat clau perquè Jana Fernández disputi aquesta Eurocopa. O si més no, és així com ho veu la mateixa Jana, que creu que els bons minuts que va jugar en l'eliminatòria de quarta final de la Champions contra el Wolfsburg i en els partits entre Espanya i Portugal de la Nations League, aquests en absència de Navalla, han fet que Montse Tomé comptés amb ella per aquest campionat d'Europa. Després de debutar la fase de grups, la defensa del Barça està gaudint al màxim, al camp i fora de l'experiència europea. I reconeix en aquesta entrevista al Tot Costa que veient el França-Alemanya, d'on va sortir el rival de demà d'Espanya per a les semifinals, s'ho va passar pipa.
Va ser un partit espectacular, realment. Molt mèrit d'Alemanya de plantar-se en uns quarts de final amb una jugadora menys al minut 15, crec. Una bogeria de partit, una bogeria d'esforç també per part d'elles. I bé, molt mèrit el que van fer, arribar fins als penals, després tenir la paciència de xutar-los d'aquesta manera i al final acaba classificant-se, no? Però ja et dic, nosaltres a lo nostre, amb el mateix focus que si fos França.
D'Alemanya, si pogués, fitxaria pel Barça Clara Bull, un extrem que va estar a l'agenda blaugrana aquest mateix any. Fins i tot va visitar les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper, però davant les dificultats del Barça de tancar una oferta per les restriccions econòmiques que viu el club, va decidir renovar pel Bayern.
Home, i tant, si només veure els clips ja es veu que és una grandíssima jugadora, una grandíssima extrem. Haurem d'estar molt atentes en defensa amb Schuller, amb Clara Bull, amb Jule Brandt. Crec que haurem d'estar molt atentes a aquestes tres jugadores, a totes les altres, perquè, bé, tenen molta qualitat i amb en Bayern també estan fent coses importants.
Dels quatre quarts de final d'aquesta Eurocopa, dos s'han decidit a la tanda de penals, però Jana confia que demà Espanya resolgui el partit abans.
Haig de dir que no em tiro gaires, eh? No m'agrada massa pressió, massa tensió del moment. Sé que tenim moltíssimes llançadores, si cal, evidentment estem totes preparades, però tant de bo, no haguem d'arribar a aquest moment i puguem resoldre el partit molt abans.
La selecció espanyola s'entrena aquesta tarda a l'escenari del partit.
Doncs estarem pendent d'aquestes semifinals de l'Eurocopa femenina. I en futbol sala, el Barça ja té nou entrenador. Fa setmanes que sabíem que Javi Rodríguez era l'aposta per la banqueta blaugrana, però avui ja s'ha fet oficial, Marcos.
Javi Rodríguez signa per dues temporades. Havia estat capità del Barça a futbol sala. Com a tècnic destaquem el pas per l'Indústria Santa Coloma i el Pozo de Múrcia. El seu darrer equip ha estat el Vesprem. Javi Rodríguez ocupa el lloc de Tino Pérez, que va arribar a un acord amb el Barça per no seguir a final d'aquest curs.
Tenen menys de 4 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El Tour de França obre avui la tercera i definitiva setmana i ho fa amb una etapa en final en un dels ports més exigents, el Mont Ventoux. Isaac Vilalta, quina és ara mateix la situació de l'etapa que està ja en marxa?
Mira, queden 56 quilòmetres pel final d'aquesta etapa. Es manté una fuga molt nombrosa, 37 corredors. Ara s'ha fragmentat, han quedat 7 en solitari com a cap de cursa. Són corredors interessants, Tim Arensman, Enric Mas, Simone Velasco, Julian Alaphilippe, Jonas Abrahamsen i Fred Wright. Aquest cap de cursa té gairebé 5 minuts respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants. Com deies, final al Mont Ventoux, una etapa en què té dos perills. El vent, que està apareixent, i l'ascensió final al Mont Ventoux, aquests 15 quilòmetres duríssims.
Una de les arribades mítiques del Tour de França, i atenció al vent, perquè a vegades també pot fer estralls. Per cert, que el Tour, com dèiem, acabarà el diumenge, el pròxim diumenge, i just un dia abans arrencarà el Tour femení. I aquest any, Isaac, sense ciclistes catalanes, perquè Mireia Benito, que hi optava, n'ha quedat finalment fora.
Sí, sorprèn. Una decisió d'entrada, com et dic, sorprenent, ja que la de Llorenç del Penedès s'ha convertit en una ciclista fixa al seu equip en les grans proves per etapa, sense anar més lluny. Ara fa pocs dies va completar una molt bona actuació al Giro d'Itàlia. Però aquest any Benito es queda fora del Tour, tal com explica ella mateixa a Ràdio Volta.
Aquest any, bueno, l'equip ha decidit fer una alineació una mica diferent dels altres anys respecte al Tour. No han fet un equip així una mica més per anar a treure la màxima potencialitat en les primeres etapes, que són així més de sprinter. I, bueno, doncs això, aquest any soc primera reserva, espero no haver-hi d'anar, pel fet que això voldria dir que hi ha una de les companyes que no està bé.
La conversa completa amb la Mireia aquesta tarda a Ràdio Volta, l'acabarem de preparar un cop s'acabi l'etapa del Tour masculí, amb aquest final al Mont Ventoux.
Queden menys de 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Ja hem parlat de bàsquet amb Ricky Rubio, però ara tornem a fer referència a la cistella, perquè a Badalona també ha acollit el retorn de, podríem dir, un altre fill pròdig del món del bàsquet, Ernest.
Sí, hi ha molts fills pròdigs que posen Badalona al mapa i aquest també és de pes, com Ricky Rubio. En aquest cas estem parlant de l'únic entrenador català de la història que ha entrenat a l'NBA, l'actual entrenador dels Brooklyn Nets, Jordi Fernández, que doncs bé, ha passat per l'Ajuntament, ha parlat amb l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
Tornar a casa sempre et senta bé, no? El sol, la platja, la família, això és el més important, no? Els amics i poder passejar per Badalona, així que em trobo de lo millor que m'he trobat en tota la temporada.
A Jordi Fernández se li ha preguntat per com anirà la segona temporada com a entrenador. La primera, la veritat és que l'equip ha sigut un dels 7 pitjors de la competició, però bé, això li ha permès tenir bones posicions al draft per poder triar, doncs, per exemple, la 8a elecció, 3 primeres rondes, per tant, doncs, aquest any sembla que els Brooklyn Nets seran un equip millor.
Esperem millorar, treballar i millorar, que això és la clau. Hi ha moltes coses que no pots controlar i que no pots predir, però sí que el més important és tenir il·lusió, doncs, per poder tirar el projecte endavant.
La temporada comença el 21 d'octubre. Jordi Fernández i Brooklyn Nets debuten 3 dies més tard a casa amb Atlanta. Abans, durant la pretemporada, se'n van a Macau, a la Xina, a fer 2 partits d'exhibició contra els Phoenix Suns.
I abans de les 3 us expliquem que el barceloní Sergio García de la Fuente ha estat nomenat nou entrenador de la selecció espanyola masculina de futbol sub-17. Té 42 anys i té una notable trajectòria com a futbolista. Han passat a la selecció espanyola, on va guanyar l'Eurocopa l'any 2008, i en clubs com el Barça, el Llevant, el Saragossa, el Betis o l'Espanyol.